Benvinguts a l'Internauta.
Això és l'Internauta, xiquets i xiquetes, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 per parlar del que fa la gent amb la tecnologia i amb internet, i avui parlarem de robots, que és un mite permanent de la tecnologia que continua actualitzant-se. Com cada setmana, Martí Crespo, què tal, Martí?
Hola, bon dia.
Joan Jofre també, a l'altra banda dels vidres. Hola, Joan.
Bon dia.
A l'altra banda dels vidres, Jordi Carreño. I amb nosaltres, Toni Ferreter, enginyer de telecomunicacions i propietari de la botiga Ro-Bot... Esperat,
botica,
ara m'he complicat la vida. Ro-Botica.com, ho dic perquè els que esteu davant d'un ordinador ja podeu teclejar, www.ro-botica.com, que és una botiga especialitzada en robòtica educativa i personal. Com estàs?
Què tal? Molt bé, moltes gràcies.
Encantat de tenir-te així i de parlar d'un tema que desperta sempre tanta passió com el món dels robots. Suposo que perquè n'hi ha molt de mite i molta... Tot...
Hi ha molta mite, hi ha filmografia, pel·lícules... Tenim a vegades una imatge de la robòtica que, bueno, que és la que tenim, però no necessàriament és aquella...
Hal va marcar molt.
R2D2, home, i també és encara... El Hal no es movia, l'R2D2 es movia.
El que sí és cert és que la robòtica és un sector emergent, sobretot no la robòtica industrial, que és la que coneixem més associada als processos de fabricació, cotxes, etc. Sobretot la robòtica de serveis i la robòtica personal. Robòtica de serveis, en aquest cas em refereixo a robòtica de serveis professionals, que fan tasques que en comptes de fer-los una persona, doncs es pot fer un robot que es fica per un clavegram o per una tuberia per desencallar-la o netejar-la, un robot que aixeca la gespa d'un camp de golf, un robot que, com aquest que hi ha a Mart, que està en comptes d'enviar-hi un astronauta, que seria una altra professió, aquest és un cas extrem, pues, o robots de tot antiexplosius, per exemple, no? En comptes de posar en perill la persona. Això serien robots, sector emergent també, robots al servei de les persones. Que us he posat exemples de que ja existeixen, però és un sector on s'està desenvolupant i s'està investigant amb altres, tota mena d'aplicacions, robots per tenir cura de les persones, majordoms, tota mena de serveis professionals. I darrerament, que és la part que estem especialitzats nosaltres, per finalitzar aquesta categorització, robòtica industrial, robòtica de serveis professionals, parlaria jo de robòtica personal. Personal o educativa, o robòtica personal, que és la robòtica al servei de les persones. Si féssim l'analogia entre els ordinadors i els robots, i veurem que fa molts anys hi havia grans ordinadors a l'abast de molt poques persones, i a partir d'aquesta gent que va néixer en un garatge, el Bill Gates, tots aquests, van començar a introduir el concepte cap als anys 80 dels ordinadors personals, en aquella època que eren grans, que han anat evolucionant i madurant molt, fins als laptops que tots coneixem, ordinadors personals al servei de les persones, en aquest cas no per fer una professió, no? Per tenir a casa, per tenir a l'escola, a l'educació, per fer tasques al servei de les persones, no? O sigui, resumint, tres categories jo hi veig, robòtica industrial, robòtica de serveis professionals, robòtica personal. Hi ha gent que robòtica de serveis professionals i robòtica personal tampoc les distingeix gaire, i tot s'engloba dintre robòtica de serveis. Al final un robot et dona un servei, encara que sigui lúdic, doncs mira, i jugues, però a mi m'agrada fer aquesta distinció de les tres, no? I la nostra línia d'especialització és aquesta robòtica al servei de les persones.
Molt bé, doncs el Toni ja ens ha explicat bé del que parlarem en el programa d'avui de l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Vos aconsello que mireu la web, que estic mirant ara, i n'hi ha cada cosa que resulta sorprenent. Els que esteu amb un ordinador o amb un mòbil a la mà, www.ro-botica.com. Com cada setmana també el Martí Crespo ens explica, ens posa en context, ens dona detalls sobre el tema del qual parlem.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, aquesta setmana seré veu perquè en Toni, de fet, ja ha explicat bastant una mica o ha contextualitzat bastant, diguem-ne, la seva tasca. De fet, volia comentar, doncs, pràcticament, doncs, algunes coses que han anat passant, per exemple, aquestes setmanes, és a dir, per fer-nos una idea de una mica de la quotidianitat dels robots, doncs, per exemple, ell ha posat l'exemple doncs, de robots que ara mateix doncs, estan explorant Mart, per exemple. Hi ha robots, doncs, per exemple, que estan circulant, bueno, robots, vull dir, o cotxes com a mínim, o vehicles diguem-ne automatitzats que estan circulant doncs, ja per carreteres dels Estats Units.
Sols?
Doncs, bueno, Google fa coses d'aquestes.
No sé quants milers de milles porten.
Ja. Sí, uns quants. No vull creuar-me'ls.
O fins i tot aquesta setmana Endesa, de fet, a casa nostra ha començat a utilitzar, en fase de proves, doncs, dos petits drons o multicòpters, que en diuen ells, per comprovar l'estat de la xarxa elèctrica. Vull dir que això que deies, doncs, el que és la robòtica industrial ja fa molts anys doncs, que funciona. La robòtica doncs, de serveis doncs, sembla que tira endavant. La robòtica personal, doncs, suposo que ens explicaràs doncs, com avança o com ha avançat. I només volia afegir que bé, doncs, que en Toni, el 2007, entre 2007 i 2008, doncs, vas crear l'empresa robòtica.
Sí, el 2007, la vaig pensar el 2006, la vaig constituir perquè en aquest país es triga molt a fer tota la paperassa, el 2007.
No,
inicialment
web, no?
Operant només per internet, e-commerce i utilització de xarxes socials, blog, etc. I el 2008 vam fer el pas d'obrir una botiga presencial que està a la zona Muntanem General Metre, carrer Ferrovina 22, carrer Ferrovina 22 Baixos, esteu tots benvinguts.
De Barcelona. De fet, dius que és deu ser la primera i única botiga
que jo sàpiga
europea dedicada doncs, a això, no?
És la única, ningú m'ho ha desmentit, tenim milers i milers de visites, per tant, algú tampoc porta un control absolut, no? En qualsevol cas, quan no siguem la única botiga especialitzada en robòtica, ojo, sí que hi ha botigues que venen robots, i en aquest cas m'estic referint botigues especialitzades en robòtica, i educativa i personal, i aquesta mena de robòtica, un fenomen que, per cert, molt corrent a Japó o a Corea, però països asiàtics, ja coneixem de la cultura que té de robòtica que té en Japó, competicions tota mena, per aplicacions de tota mena, però a Occident pues no hi ha aquesta passió que tenen els orientals, no? per la robòtica.
I després, res, només volia afegir doncs, que des de l'any passat, em sembla doncs, que com a impulsor i gairebé com a fundador doncs, es va crear la Fundació EducaBot, doncs que en principi doncs, té per objectiu promoure la creativitat, la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques doncs, a través de la robòtica, a banda doncs, de valors de com és el treball en equip, la innovació o la cultura de l'esforç. No?
Si em deixes afegir una cosa, en el camp tenim un exemple, que és de Calaix, de fins a quin punt la robòtica comença a introduir-se de forma massiva, tipus commodities. Són aquests robots aspiradora que molta gent té a casa seva que neteja. Aquest podríem considerar que és el primer robot gran consum que pots trobar a qualsevol centre comercial, a qualsevol superfície, a qualsevol botiga d'electrodomèstic, per internet, evidentment, a totes les botigues, per tant, ja és gran consum. És el primer exemple que tenim d'un robot commodity, gran consum, i el més popular és de l'empresa americana iRobot, el que es coneix com a Rumba, però n'hi ha molts altres, ja, sobretot en surten molts d'asiàtics, no? Xina, rebentats a preus, i coreans, tipus Samsung, tipus LG, i hi ha un mercat, una competència, i un sector, diria que inclús madur. Nosaltres quan vam començar la botiga me'n recordo que era bastant desconegut llavors, en veníem moltíssims perquè érem els únics que veníem. En el moment que passa a ser gran consum, nosaltres com a empresa robòtica pues, ja tenim poc a fer contra el Corte Inglés, contra Amazon, contra totes el gran consum.
Però és curiós perquè, per exemple, el robot aquest que neteja la casa, la gent no tendeix a identificar-lo com a robot. No n'hi ha la sensació de que és un robot, malgrat el nom, no? Què seria un robot? Veure, la definició
no té,
de robot...
No té potes.
Bueno, no sé, no té...
Acadèmicament, és un robot. Acadèmicament, un robot, bàsicament, té tres tipus de components. Eh? Ara faré aquesta, una, per aquest criteri. Eh? Té un control... Bueno, quatre. Té una estructura mecànica... Té un controlador, una controladora o un microcomputador. Té sensors per captar informació de l'ambient, en aquest cas si el terra està brut o no, o si hi ha una paret. I després té actuadors, en altres paraules, és motors o servomotors per tenir un control de la posició. Una cosa que tingui aquests quatre elements, o tres elements, és a dir, una controladora, actuadors per actuar sobre l'entorn, i sensors per obtenir informació de l'entorn a partir d'un algoritme que li faci una certa lògica, una certa intel·ligència artificial, això podríem considerar un robot. Algú em diu, home, ojo, que segons aquesta definició, a lo millor una rentadora és un robot. Aquí ja es podríem... una rentadora té motor, té sensors a lo millor de temperatura o del que sigui.
Sí, sí, o si està plena,
hi ha el component també, li podríem afegir per clarificar més què és un robot, pues que tingui graus de llibertat, que sigui programable, que sigui flexible en quant als graus de llibertat, no? Podríem parlar de graus de llibertat i el component repetició de tasques i una mica això, no? En quant a components, des del punt de vista component. Una altra cosa són models de robot. Un robot a corda no té aquests components, però també l'identifiquem com un robot. És a dir, un robot a corda és un robot o no? Segons el que he explicat, no, ni té motors, ni té actuadors, ni té... ni és programable, és un model d'un robot. Igual que hi ha cotxes de veritat, hi ha cotxes de joguina, que no són estrictament un robot. Però si m'agradaria clarificar el que és exactament un robot, però... nosaltres estem especialitzats en els robots de veritat, si bé també tenim models de robot a la botiga, també tenim gadgets, robots a corda, molt relacionats amb el col·leccionisme, robots cada vegada més controlats des de l'iPhone, des de l'Android, via Wi-Fi, Ardron, comentàveu que de drones, els robots voladors,
aquests,
doncs, comença a ser gran consum alguna marca que comercialitza algun robot que es controla des de qualsevol iPad i des de qualsevol sistema que vagi, o amb iOS o amb Android en general. I són robots, per què? Què tenen? Nosaltres en tenim una a la botiga. Què tenen? Tenen un mini ordinador, inclús amb un kernel Linux dintre, és a dir, és un mini ordinador. Tenen sensors de tota mena, giroscos per mantenir l'equilibri, mode pilot automàtic, detector d'alçada, etc. I tenen, a part de sensors, òbviament actuadors, que acostumen a ser quadricòpters, encara que hi ha diverses tipologies, que són els motors que fan moure, i llavors amb això es pot controlar, per exemple, des d'un iPad, porten una càmera, i en temps real tu estàs veient el que veu el robot està volant, tu l'estàs controlant, inclús utilitzant l'inclinòmetre, l'acceleròmetre del propi dispositiu, per fer més intuïtiu el control del moviment, encara que està molt automatitzat per a que no perdi el control. Per exemple, quan perd l'alcance, això va connectat per Wi-Fi. Vale? Tots els smartphones avui en dia, els iPads i això, suporten Wi-Fi, no? Una part que, per cert, s'estalvien els que comercialitzen aquests robots. Ja no s'han de preocupar de fer el control remot. Ja el posa l'usuari, per entendre'ns. I amb una càmera on veus en temps real el que està veient el robot, per tant, ni tan sols seria necessari que tu tinguis en vista el robot, perquè tu ja veus el que veu el robot. Home, corres el risc que si l'envies molt lluny perd la cobertura. Què passa en aquest cas? Tampoc passa res, està tot previst. Quan perd la cobertura automàticament té un aterratge suau. Tot això es poden preprogramar moviments, amb la càmera, com que té un ordinador, es poden automatitzar funcions, per tant, jo considero o considerem un robot volador. Són els drones.
Així n'hi ha una part que trobo que és interessant, que és la qüestió de la legalitat. Per exemple, en algun país, diria que va ser a França, alguna televisió va agafar robots d'aquests per emetre imatges de manifestacions i coses d'aquestes i els van fer baixar, els van...
És possible.
Els van prohibir volar i va haver... Clar, perquè tot això obre un món nou.
Sí.
Imagina't una manifestació i que per sobre de la policia apareix un robot. Bueno, m'imagina que això provocaria un...
Has ficat el dit a la llar, realment hi ha un buit legal amb això, i s'hi està treballant, amb la seguretat que han de transmetre els robots. Us he posat un exemple. Bueno, i què passa si un robot d'aquests que ningú ha homologat cau damunt de la manifestació de la gent, no? Vull dir, perquè al final n'hi ha que són pràcticament de joguina, estan orientats a hobby, vull dir que no és per tenir... aquest és un exemple clar, però n'hi ha d'altres. Els robots industrials també han de tenir certes garanties de seguretat, no? Fer-los flexibles o que siguin fàcilment aturables abans de donar si es descontrola o passa qualsevol cosa. És un aspecte, nosaltres perteneixem a l'Associació de Robòtica d'Espanya, que estan a la delegació de la International Federation of Robotics, que uns dels àmbits d'estudi són aquests, s'han d'implementar les normatives de seguretat, ¿vale?, de treball actualment. O sigui, ara hi ha un buit legal, tu teòricament ningú et prohibeix fer volar un robot, però pot passar el que tu dius, no? Escolta, això és clarament perillós, però acabarà sent regulat i en quins contextos es pot fer volar un robot, aquest robot, clar. A veure, una altra aplicació, aquest pot ser una aplicació, no? Comptar a la gent que hi ha una manifestació des d'un robot volador, fent fotografies que les fan. O com a turista, per ara pensant en robòtica personal, pues, tu te'n vas, vols veure un detall de la catedral de Milà, de dalt de tot, agafes el robot, el puges, no? I s'ha de una mica tot això posar una mica...
Llogues un robot.
Els carabinieris posarien com una moto. Sí,
perquè fan fotos, també, no? I pots agafar des d'angles que ningú ha vist, perquè hauries de pujar amb una escala de cotxe de bombers, o coses d'aquestes, no? I això és realment la seguretat un factor important. Jo voldria insistir també en la robòtica educativa, que és la nostra especialització més forta. Nosaltres en general apostem per tota la robòtica, però la nostra especialització, i una mica ben mi de vocació de quan jo estudiava, que organitzava tallers de robòtica, etc., i veia la potencialitat que té la robòtica com a eina d'aprenentatge, no només per aprendre robòtica que també, sinó per aprendre qualsevol disciplina, encara que sembli que no. Si volem, després entrem en detall, es pot aprendre tot, qualsevol cosa, amb robòtica, no? La robòtica educativa, que té moltes sinergies també amb la robòtica de hobby o de lleure, i és robòtica personal, robòtica al servei de les persones. Això és un sector molt emergent, diria que fa 2 anys, 3 anys quasi no existien, ¿vale? Pues hi ha una sèrie d'escoles, bastantes escoles per tot el país que s'estan equipant amb aules robòtiques, amb equipament de robòtica educativa, ja per tots els nivells d'edat i per tant de complexitat. És a dir, hi ha solucions en robòtica educativa des dels 3 anys, imagineu-vos, per volar-hi 3 anys, robots que ja són programables, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, potser més orientat llavors en processos d'automatització, a la universitat, enginyeria sobretot, evidentment, i recerca també. Per tant, és un camp ampli en quant a complexitat, varietat i nivells de dificultat que abarca, i el següent pas seria parlar una mica de la filosofia. Què és això de la robòtica educativa? Com s'aprèn?
Deixa'm preguntar-te una cosa abans, perquè mirant la vostra web, clar, la gent deu pensar, ostres, comprar-se un robot no és comprar-se una cosa fàcil, no? És molt complicat i tal, però clar, vosaltres he vist que teniu robots des de 20 euros. Diguem, petit robot, sí. Robotets, no sé com
li
dieu.
Aquests diríem que serien dintre de la categoria de gadgets. És que diria que són models de robots. És a dir, una cosa és comprar-te el cotxe, com he dit, i una altra cosa és comprar-te el cotxe de joguet. Home, si és un cotxe, però en realitat un cotxe tot sabem el que és, tu l'has de poder conduir, no? Si volem un robot amb actuadors, sensors, amb un controlador programable, com l'havia definit, a partir d'uns 100 euros, 80, bueno, 100 euros.
D'acord, però en fi, no estem parlant parlant d'un milió d'euros.
I a partir d'aquí pugem, no estem parlant del més car que tenim per aplicacions d'intel·ligència artificial, visió artificial, que a més és el campió de la RoboCup, que és el campionat mundial. És el Messi dels robots, saps? El campió del campionat mundial de robots jugadors de futbol, Vale? És un robot que es diu Darwin OP, que per cert el tenim, som distribuïdors seus, és una casa coreana, que té uns actuadors de lo millor que hi ha al món, i és, porta 2 anys consecutius, es va presentar, va guanyar la primera edició, aquesta darrera última també l'ha guanyat, i és una plataforma open source. La robòtica també està lligada amb tot el que és el món open source, és a dir...
Espera, digues el preu.
El preu, sí.
Per anar-les cap a l'open source.
A veure, amb tota mena de garanties i suport, 10.000 euros. Després tenim un preu més econòmic.
Més barat que Messi.
És la garantia mínima.
Més barat que Messi.
Però,
i aquest robot juga a futbol?
Aquest robot és una plataforma. Darwin, es diu Darwin, OP, són les inicials. Les inicials ja descriuen el que és. Dinàmic, antropomòrfic, que forma humanoide. Robot with intelligence, jo, OP, que és Open Platform. Vale? Llavors, és una plataforma humanoide per fer-li aplicacions sobre ella. Vale? Fer-li aplicacions sobre ella. És un robot amb 20 graus de llibertat, per ser una idea. La primera aplicació que li van fer, només sortir, va ser la de jugar a futbol. I ho va fer també que va guanyar a la RoboCup, a la categoria dels robots del seu tamany, pues robots, en aquesta competició RoboCup diria que és de les més prestigioses del món en el sentit de que no estan associades a una marca, no? Perquè després hi ha competicions que estan associades a una marca i és internacional, realment participen els departaments de robòtica d'universitats de prestigi que cada any van, aprenen, investiguen, és una eina també per motivar la investigació, la competició, que també aplica altres nivells més baixos. No? La RoboCup és molt curiós perquè, bueno, no vol dir-ho, no? Ells s'han proposat l'any 2050 que la selecció mundial de robots jugadors de futbol guanyi a la selecció d'humans, o el campió del món, del campionat mundial de futbol.
Això serà un dia que preferiria no mirar. Aquest partit millor no el mire.
A mi no em sembla descabellat, jo sempre tinc més aviat darrerament, que els canvis, estem vivint uns moments de canvis tecnològics i els seus efectes socials, a massa de la crisi, que també té els seus efectes, no? Però tecnològics i els seus efectes socials accelerats. És a dir, exponencials, malgrat tendim a veure'ls lineals. Tendim a veure, sí, anem progressant, però jo crec que els canvis tecnològics cada vegada són més ràpids i tenen implicacions més fortes, no? Hi ha gent que s'hi relaciona amb el moviment 15M, que s'hi relaciona amb la caiguda dels dictadors que no havia passat mai de tota aquesta zona d'Àfrica, les xarxes socials, la comunicació, la ubiquitat, ja no cal que estiguis a un lloc per o la transmissió d'informació des de llocs que abans era impensable, etc. Els canvis tecnològics són rapidíssims i exponencials. I amb robòtica passa el mateix, és a dir, nosaltres portem una trajectòria ja des del 2007 i, home, han evolucionat bastant, i es veu cap on van els tiros, no? Ara un robot bo ha de suportar wifi, el qual t'obre uns nous camps d'aplicació que és utilitzar tot el potencial de la xarxa, d'internet. Relacionant-ho amb aplicacions de cloud computing que estan a la xarxa, és a dir, no tota la intel·ligència té que estar en el propi robot, i això ho anomeno cloud robotics. No tota la intel·ligència té que estar els robots perquè es popularitzin, si volem que siguin útils i populars, han de ser barats. I si han de ser barats, no podem tenir un mega robot amb un mega processador amb visió artificial, per tant, milions de patrons per identificar objectes. Tot això, tots aquests serveis estan en el cloud, no ens hem de preocupar. El servei d'un robot intel·ligent, això ja estic parlant una mica de com veig el futur, no serà més complex el seu servei que el que pugui ser un smartphone actual. És a dir, les aplicacions de gran procés poden estar en el cloud. Si tenim l'exemple de Google, que indexa nada menys que tota la web i et troba el resultat del que estàs buscant en nanosegons i amb milions d'usuaris concurrents. Això barateix moltíssim el que és les possibilitats intel·ligents que pot arribar a fer un robot, no? Jo això ho he batejat com cloud robotics, perquè utilitza les tecnologies de cloud computing, aplicacions en el cloud creixent exponencialment i madures, ja, certa maduresa, i sobretot creixent, temes xarxes socials, totes creixen molt ràpid, que si Twitter, que si Facebook, però hi ha d'altres, que si buscadors, i després la segona altra tecnologia que està en creixement exponencial i madura i commodities i jo no hi diria que en el primer món ja hi ha més smartphones que humans, imagina't, pues, és les tecnologies de mobilitat. Combinant aquestes dues tecnologies podem aconseguir robots amb un servei barat, tipus smartphone, amb la mateixa tecnologia, connectat inalàmbricament amb un potencial increïble immens, on hi ha eines especialitzades que estan en el cloud. Jo el futur el veig una mica per aquí i m'he apartat absolutament del que volia parlar, que era de la robòtica educativa.
Ara parlarem quan tornem després dels anuncis, que són peça obligada. Això és l'internauta. Aquesta setmana estem parlant de robòtica amb Toni Ferreter, enginyer de telecomunicacions i propietari de la botiga ro-botica.com. Ja us he recomanat abans que hi entreu. Veureu un catàleg molt divertit i molt interessant de tota mena de robots accessibles des de 100 euros, hem dit el...
No, bueno, tenim des de 3 euros. Per programar per robots, com els hem definit...
Teòricament...
Per motivar la creativitat i certs aspectes que... O la, els valors que porta la robòtica educativa a partir de 100 euros,
100 euros.
I d'aquí ves pujant,
I si no pots comprar-te un Messi per... no molt tampoc.
I el límit extrem serien els 10.000 euros que us he parlat, però per una inversió d'uns 300 euros doncs tens un molt bon sistema tipus Lego Mindstorms, tipus robots Fisher Technic, una altra marca li van molt, hi ha diverses marques. Nosaltres ens definim neutrals des del punt de vista del producte, intentem donar la millor solució a cada requeriment, perquè cada línia de producte pues és diferent. Com ho relaciono això amb l'open source?
Espera, no, que primer hem de passar pel tall que fem cada setmana. Per tant, Toni Ferreter, propietari de la botiga ro-botica.com, aquesta setmana parlant de robots així a l'internauta.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els que realment estan a prop meu. Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa-te'n a lkxa.com. Som joves com tu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts, siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta aquesta setmana amb Toni Ferreter, enginyer de telecomunicacions i propietari de la botiga ro-botica.com, especialitzat en robòtica educativa i personal, també el Martí Crespo, el Joan Jofre, a l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño. Entrem a la robòtica, com li dius, la robòtica educativa. De què parlem? Quan parlem de robòtica educativa, és l'ús per l'aprenentatge de robots?
És la utilització de la robòtica com a eina per aprendre tota mena de disciplines. La més òbvia és aprendre robòtica, utilitzar robòtica per aprendre robòtica, aquesta és òbvia, però no només. És a dir, hi ha diversos factors i diverses competències que es poden aprendre robòtica, i a més en diferents edats i amb diferents filosofies, i potenciant el factor col·laboratiu treballant en equip o el factor competició de robots. D'entrada, això.
Aquí m'ha sorprès, perdona, que no estem parlant de nanos de 16 anys, sinó que, com qui diu, des del parvulari ja pots incloure robots.
Sí, sí, tenim un model que és el Vivot, que és un robot que és molt senzill, té una forma d'abella, els nens inclús el poden customitzar, poden dibuixar al damunt, es posen unes carcasses, i té botons per anar endavant, endarrere, girar a la dreta, girar a l'esquerra, i poden programar el número de passos. Això és l'edat que recomana el fabricant, està entre 3 i 6 anys, aproximadament, per amb un terreny de joc, que pot ser algo que els nens puguin aprendre, no sé, una localització, un mapa del món, no? Pues anar de Barcelona a Berlín. Pues has de programar el robot, i els nens el programen fàcilment, una mica filosofia del que abans era el logo, no sé si alguns de vosaltres sabreu... La famosa tortuga, exactament. Pues els nanos programen el robot, aprenen la lògica des dels 3 anys de la programació per fer un repte que està relacionat amb el joc. Algun repte pot ser un joc, no? Pot ser un cos humà per aprendre les diverses parts del cos, ves de la mà al cap, o, no? ara estic improvisant, on inclús els professors es poden fabricar els seus terrenys de joc, que són les alfombrilles, per fer reptes amb els robots, i els nanos utilitzen el robot per acomplir una missió, per tant estan supermotivats, superconcentrats, els hi... motiva el pensament lògic, el programa no deixa de ser un pensament lògic, no? Però si començant des d'aquestes edats tan tendres ja es pot fer, no? En aquest cas no has de construir res, i això. La següent fase ja seria robots, home, que hi ha un gran component de creativitat en el sentit de que tu construeixes la part mecànica, Això tant serveix com la robòtica educativa com per la robòtica de hobby o de lleure. Jo sempre dic que la robòtica és el nou hobby d'aquest mil·lenni, del nou mil·lenni, perquè aporta tot el que aportava l'aeromodelisme o els antics hobbies, etc., més la component tecnològica i de creativitat també, etc. Llavors, passaríem ja a un nivell de robots per nanos de 7-8 anys que poden ells ja construir l'estructura mecànica de robots i utilitzant actuadors i sensors. El més senzill és utilitzar el propi ordinador amb un software molt intuïtiu per programar aquests robots, segons el que he explicat.
Seria fabricar-los, per entendre.
Construir-los, sí.
Bueno, fabricar-los no...
Després hi ha continguts didàctics. Comença a aparèixer una indústria de robòtica educativa. Lego, que és una de les grans multinacionals del sector del joguet, s'ha identificat com a gran potencial de creixement la robòtica educativa, no? I està apostant molt per robots Lego Mindstorms, Lego Widow, per diferents edats, i té a més la línia dintre del grup Lego Group, que és un imperi, hi ha Lego Education, per solucions Lego especialitzades en l'educació, que seria un exemple, una de les marques en les que treballem amb moltes més i importem de Corea, de tot arreu, no? Llavors, en aquest, quines competències desenvolupen els nanos? Creativitat, sobretot, raonament lògic, la programació. Bé, en aquest cas ja no és apretar els botons com feien els entre 3 i 6 anys, sinó que fan amb un programa visual molt senzill, molt senzill, molt senzill, controlant potser dos sensors, un de proximitat d'objectes i un d'inclinació, llegint aquesta informació, però posant-la en lògica de forma molt simple, que actuï, que engegui o pari motors, per exemple, de Lego mateix. Pues poden construir... robots, vale? Van guiats, evidentment, no parteixen de zero, les instruccions de muntatge, poden anar tan guiats com vulguin o poden improvisar tant com vulguin, això ja depèn també del professor, de la capacitat de cadascú, etc. Després es poden treballar amb un mateix kit, es poden fer multitud de robots, perquè és un sistema escalable i flexible, que precisament és la nostra especialitat, és a dir, reconfigurable amb les mateixes peces, pots començar fent coses senzilles i anar fent progressivament coses cada vegada més complicades, a mesura vas aprenent i vas agafant experiència, tant de la part de psicomotricitat fina, d'ensamblatge dels robots, com de la part de programació, com de la part de no sé què, pots anar-ho ampliant, escalable, més sensors, més actuadors, fins... I tot això, vull emmarcar-ho també amb un greu problema que crec que té Europa en general i el nostre país en particular, que és que manquen vocacions tecnològiques. És a dir, els estudis tècnics són percebuts, primer com a difícils, i segons com avorrits. Qui odia, qui l'assignatura més odiada de sempre, les matemàtiques.
Bueno, difícils ho són, avorrits ho
tenen. Difícils ho són, pues, la robòtica,
són, no fotem.
La robòtica ho desmatifica que són difícils.
No, és molt més difícil la filosofia, no fotem.
Bueno, és que en robòtica es pot treballar en filosofia, perquè si parlem d'intel·ligència artificial i comencem a parlar...
De... Quan comenceu amb les trigonomèriques i les no sé què, jo ja renuncio.
No. Clar, perquè no hi has treballat
perquè
amb robots.
Perquè ningú t'ho explica fàcilment.
Amb robots.
Sí, aquesta és la tesi, aquesta és la tesi que digueu sempre. Molt bé, molt bé. Ja m'ho he sentit dir això moltes vegades.
Confuci té Confuci, Confucio, sí. el xinès. El savi.
A la vostra home?
Posem. Sí. Hi ha una pàgina hi ha una frase, una cita seva, que jo trobo que és absolutament adient, i és la filosofia també que hi ha al darrere de la robòtica educativa i de moltes altres coses. Confucio deia... m'ho van explicar i ho vaig oblidar. Dic, ho vaig veure i ho vaig entendre. Dic, ho vaig fer i ho vaig aprendre. Vale? És a dir, la classe tradicional on t'expliquen, d'això no sabeu res. El que sortirà amb la llei Wert i que a més ens avaluaran a tots amb les mateixes... amb les mateixes avaluacions no té cap sentit, perquè a més cada persona és diferent i cada genèticament, o sigui, de forma natural som diferents, tenim aptituds diferents i es tracta de potenciar les aptituds que té cadascú. Llavors, com s'aprèn? S'aprèn fent. Fent què? Sobretot, cada individu és diferent, aquelles activitats més innates i més fortes que té cada nano, que són diferents, no podem tractar-los tots iguals, avaluar-los tots iguals, com si fos això una producció industrial, hem de fer tot que tothom tingui igual. No? Llavors, la robòtica té una característica que és la multidisciplinarietat, primer punt, des d'un punt de vista tecnològic, però també des d'altres punts de vista. Des d'un punt de vista tecnològic és obvi, hi ha una part mecànica, hi ha una part de programació, potser, hi ha una part, si es treballa en equip, de treball en equip, de coordinació, de lideratge. Sí, pot haver, potser n'hi ha un que lidera l'estratègia per aconseguir la missió que ha de fer el robot. Potser n'hi ha un altre que és un friqui de la programació i que es dedica a programar el robot. Hi ha un altre que és més manetes, però amb el d'això pues et fa una construcció mecànica òptima per assolir aquell repte amb el robot. I es potencien les aptituds naturals de cada un dels equips de forma natural. Després el professor pot decidir, home, tu programes molt bé però això ho fas molt malament. Hi ha criteri del professor que fer canviar els rols, no? Però de forma natural jo crec que part de l'èxit de l'educació serà quan es potenciïn les aptituds de l'alumne i no ens avaluen tots igual per les mateixes competències. No? És una característica d'adaptabilitat de les condicions naturals de cada nano per potenciar-les. Això redueix el fracàs escolar, es motiven moltíssim, estan concentrats, tot el que els problemes que es queixen a les professors, que els nens en fan cases, que no sé què, amb la robòtica està demostrat. Per això s'està introduint amb tanta força a les escoles, no? I tant en horari escolar com en horari extraescolar. Hi ha una activitat extraescolar emergent, que no sé, segurament molta gent desconeixerà, que és robòtica educativa. Molta gent desconeixerà perquè aquest és el primer o el segon any que existeix, que s'implanta, que les escoles estan començant a fer. Tradicionalment hi havia el futbol o els escacs o l'anglès, cadascuna té la seva raó d'existir. I una més doncs és la robòtica educativa, on els nanos aprenen divertint-se, aprenen fent. Aprenen fent reptes, bastant competitiva, bastant creativitat, col·laborant, adaptant les aptituds de cada un, fent allò que millor se fes si treballen en equip. No? La tecnologia que sona avorrit, a difícil, les matemàtiques, per exemple, vale? O la física... un robot per aprendre matemàtiques, per aprendre física, és que no cal que t'omplin la pissarra de fórmules, és que tu ho veus, és a dir, ho apliques i veus els resultats del robot en funció de com l'has programat i del que fa, veus els errors, aprens els propis errors, els nanos veuen que si algú ho fa bé, explica la solució. Un altre aspecte que es pot treballar en la roda, parlar en públic, pues explicar després, quan tu has fet una solució a un repte, l'expliques a la classe. Això no, a mi no m'ho van ensenyar mai, ni a la universitat, ni a l'escola, ni a ningú nivell. Després te'n trobes a la vida que has de parlar a vegades per la ràdio i ho has fatal, no? Doncs parla en públic, per exemple, explica el teu projecte i els altres aprenen i solucions que tu ja t'has barallat i potser no t'han sortit, pues, aprendre dels altres. Això en l'educació tradicional, al contrari, et castiguen, tu copies en un examen i posen un zero, no? Pues, jo estic dient el contrari, aprendre dels que ho fan bé. Per tant, compartir, la component, compartir el que has fet.
Gràcies que n'hi ha una vessant que és difícil d'oblidar, que és la part lúdica, no?
La part lúdica...
Que s'ha de reivindicar,
sí,
també,
sí,
no?
Sí,
és a dir, el fet de que, és divertit, per dir-ho d'alguna forma.
Diem learn by doing, que és aprendre fent, o learn by playing, aprendre jugant. Els nanos són els que aprenen, són màquines d'aprendre i jugant.
Hi ha un una gran dificultat amb això. És que si ja serà difícil trobar professors de robòtica, per als professors de robòtica ja serà...
Bueno, una de les tasques que fem, som conscients d'això, el primer que es fa al camí és la mentalitat del professor. ¿Vale? Nosaltres actuem des de l'empresa, hem decidit no donar cursos directament a nanos, perquè no acabaríem mai, hi ha massa nanos al món, és més productiu formar professors i transmetre aquesta cultura i aquests valors als professors. No? I llavors nosaltres el que sí fem és assessorar els professors primer amb el producte i en segon lloc formar-los. No? I estem acreditats per Lego Education, com a Lego Education Academy, per segones metodologies o altres productes, etc. Nosaltres això ho fem, però és veritat, és una barrera. Un professor que sempre ha donat, com a professor pot ser més conservador o més aficionat a canviar i a innovar i a provar noves coses, esperem que sigui el millor resultat.
No, simplement és un problema de coneixements. També.
En general, tots som conservadors, i quan ens canvien la manera de fer un professor que ha donat tota la classe de tota la manera d'una vida, tota la vida d'una manera, pues, és una barrera. És una barrera important, no? Llavors hi ha una tasca de formació de formadors, això ha de començar, potser els que són molt grans pues ja no, això, però a les escoles que formen de magisteri pues ja introduir aquests conceptes, que de fet s'està fent, nosaltres ajudem a que es faci i col·laborem amb escoles de magisteri perquè els professors utilitzin aquesta eina per aprendre jugant i fent, aprendre coses com teorema de Pitàgores, ruixament, l'acceleració, concepte física, per exemple, que percebíem també difícil i avorrida, segur, no? La física, que difícil és, no, amb els robots, veu, primer, tens sensors que no fan altra cosa que captar magnituds físiques, és a dir, ho experimentes, una vegada, i em remeto a la frase de Confuci, tu ho fas, i ho aprens. Si t'ho expliquen, ho oblides. Que és el que l'educació
tradicional. Estic pensant ara que ho apliques, la velocitat i l'acceleració amb un robot.
Ai, és que sí,
facilíssim.
Clar, el concepte és velocitat, acceleració. No? Un robot, i a més pot ser, no sé, que quan acceleri pues, s'aixequi per la pròpia acceleració. No? Els fragaments. A vegades tu t'imagines una cosa, l'implementes, la proves i pum, fa una cosa inesperada que no havies previst. Ostres, quin fenomen s'ha produït aquí? I això que els nanos fan aquesta reflexió. Per què no fa el que hauria de fer? A vegades és un problema de programació, o a vegades és un fenomen físic, un fregament que no han tingut en compte, que l'han après, que aquest fregament existeix perquè l'han patit i l'han experimentat. I com resolem aquest problema? I veure com la resol el veí pues ajuda molt, un cop tu ho hagi intentat.
Estic pensant en allò, un tren surt de Barcelona a Madrid, va a tal sí. Velocitat, tant temps, això ho pots posar amb una
roba. Això pot ser jugant, exacte, amb robots, i després es fa l'experimentació real amb els robots, seria un exemple. Una altra tendència és posar els robots en un context. Per exemple, hi ha com un terreny de joc, no? Pues hi ha, per exemple, un que és la ciutat ecològica, en anglès el Green City Challenge, el repte de la ciutat ecològica, o podríem relacionar-hi amb les smart cities. No? Doncs els robots fan diverses missions, vale, per transformar una ciutat contaminant. Per què dic que és contaminant? Pues perquè té una fàbrica feta de l'aluminio de Lego que és contaminant, on hi ha una ximenea negra que contamina, i al costat té una ximenea blanca que no és contaminant, que està no aixecada, diguem-ne, no? La que funciona és la negra. Pues el que ha de fer el robot en aquesta missió concreta és tirar la ximenea contaminant i aixecar la ximenea no contaminant. Orientar una casa al sol, per exemple, per optimitzar, si és l'hivern, orientar-la al sol. Si és estiu, orientar-la a la sombra, una altra missió que pot fer un robot. Una altra missió que pot fer un robot, pues, activar una central eòlica de captació d'energia quan fa vent. No? Diverses missions, i tot això existeix, són productes, us dic dintre el marc de tipus de coses que es poden aprendre. Aquí ja estem entrant a coses que, quan he dit, és que el robot es pot aprendre tot com a eina. Mentre aprens tecnologia durant el procés, que per mi no té cap sentit que t'ensenyin a la tecnologia, perquè com les coses canvien tan ràpidament, quan l'hagis d'exercir serà absolutament caduca, és que m'ha passat a mi,
això és l'única seguretat que tenim.
La tecnologia l'aprenen durant el procés, i aquest aprendre durant el procés, espavilar-se a aprendre la tecnologia, és el que et garanteix el futur a l'aprendre a aprendre. I no hem d'insistir tant en ensenyar tecnologia. Ja s'aprèn d'una... Tu poses reptes motivadors i que hi ha un canvi fonamental en el professor. Passa el rol del professor, passa a ser més un facilitador, un inspirador d'idees, un... catalitzador, potenciar les... Més que voler-ho explicar-ho tot. No, si ja aprendran la tecnologia, tu tranquil, que els nanos ho aprenen molt fàcilment. Si quan són petits és quan s'aprèn més ràpid. Per tant, hi ha aquest canvi de rol important, no? en el professor com a facilitador.
Abans que se'ns acabi el temps, que va passant, n'hi ha una pregunta que sempre la tinc al cap i ningú me l'ha explicat. I suposa que tu me la pots explicar. Per què la diferència entre l'ús de robots a l'Àsia i a Europa és tan gran? És a dir, com és que allà és un mercat, Japó, Corea, molt més habitual, les escoles, no sé què, a casa, tothom, el robot és vist com una cosa, no diré natural, però gairebé, i a Europa ens costa tant.
A veure, jo conec, el cas de Japó i el cas de Corea, més el cas de Corea, perquè tenim proveïdors. Corea és una potència que està canviant molt ràpidament, diria que està en un nivell tecnològic similar a Japó, i cuidem més, al ser un país molt més petit, cuidem més l'exportació. A veure, responent a la pregunta, en general, el cas de Japó, que ja ve de més anys, tenen una població, una superpoblació molt envellida, també, no? I han apostat molt per robòtica assistencial, i han previst, hem tingut des dels governs, més que tot això ve promocionat pel govern, això m'ho explicaven els coreans. Imagina, la robòtica educativa, com Corea del Sud, el nord és una història, Corea del Sud és una potència en robòtica educativa i tenen una indústria i actualment estan fent els millors robots del món, educatius. Com ha sorgit això? D'una primera aposta estratègica del govern per fer robòtica industrial, automatitzar els processos, al marge que és una societat molt competitiva, per la robòtica en general industrial, no educativa, va sortir un moviment dels pares de dir, escolta, que jo vull que el meu fill aprengui robòtica. I va venir, a partir d'una aposta estratègica del govern, una reacció dels pares que volien que el seu fill aprengués robòtica. I allà els extraescolars de robòtica, allò és un sector supermadur. Així com he dit que aquí, aquest any, o que fa dos anys, s'ha fet per primera vegada, allà ens porten 10 anys d'avantatge. I m'ho explicaven els coreans. D'una decisió del govern d'apostar per la robòtica per fer potser robòtica de serveis, robòtica industrial, robòtica, o els japonesos igual, les famílies pressionar a les escoles, al departament d'educació d'allà, etcètera, perquè els seus nanos aprengués, allà són molt competitius, volen que els seus fills siguin els millors en tot, volen fer una mica supermans, i així va néixer una mica la robòtica educativa,
però
apostes iniciades pel govern.
Però per tant, diguem que no hi ha un factor cultural de cap tipus, no? No és una qüestió és una pura casualitat, diguem així.
Hi ha coses que clarament es veu claríssim la correlació. Allà són molt populars, per exemple, les lluites de robots humanoides en una competició que es diu Robo One, que no deixa de ser altra cosa, perquè ho entengueu, com lluites arts marcials, tipus karate, o les lluites mateixes de sumo, de sumo amb robots, que haureu vist, això és cultura cultura de les arts marcials i de tot això d'asiàtica, no? De Japó, de països de... deia Singapur, també deia això, a Xina comencen també, vull dir que, i amb el potencial de creixement que tenen, allà les competicions pues, atrapen a la gent. Potser allà el campió de Robo One amb arts marcials amb robots, o sigui, en comptes de lluitar els homes, que també fan, i també els agrada veure, pues, també els agrada que lluitin els robots, ¿vale? Assumo el més senzill, el primer, però també robots humanoides que han de fer caure l'altre aplicant tècniques d'arts marcials. Estem parlant de robots que potser tenen 20 graus de llibertat, robots complexes. Poden ser en general teledirigits, en el qual no seria estrictament robòtica, o poden ser autònoms. Aquí la correlació amb la cultura es veu, no? És a dir, fan arts marcials i sense l'abast de qualsevol, potser un tio que no està preparat amb el seu robot pues, s'integra a la cultura de ser el campió amb arts marcials. Però no et sabria respondre també per què en un lloc sí i en un altre.
No, ens queden dos minuts i sí que m'agradaria abans d'acabar perquè penso que a les escoles es pot interessar molt, no? Que els aconsellares ràpidament dir si una escola s'interessa per això, què ha de fer? Què és el més important que ha de fer?
Bueno, si una escola... nosaltres tenim una àrea educativa que el primer que fem és assessorar a veure quines inquietuds té l'escola. Nosaltres som neutres des del punt de vista del producte, tenim moltes solucions, hi ha solucions orientades a aprendre a programar, hi ha solucions orientades a fomentar la creativitat i per diverses edats. Llavors jo els diria que es posin en contacte amb nosaltres i demanin per la Rocío, que és la responsable de l'àrea educativa, que els assessora, o a mi mateix, no? Però la Rocío és la seva especialització, i és mestra, és enginyera i té molta experiència en aquest tema, per veure quin projecte pot encaixar a cada una de les escoles. Hi ha molts factors que intervenen, edat, pressupost disponible, que les motivacions del propi professor. Des d'aquest punt de vista, jo puc transmetre la tranquil·litat de que tenir una solució per cada necessitat. És a dir, som bastant amplis. Ja que és la nostra especialització, intentem ser competents en això, no? I tenir els millors sistemes escalables de robòtica, plataformes robòtiques.
Molt bé, doncs això ha estat l'internauta d'aquesta setmana, Toni Ferreter, enginyer de telecomunicacions, propietari de la botiga ro-botica.com. Recordeu, www.ro-botica.com, una botiga física al carrer Segovina de Barcelona, però també una botiga especialitzada a través d'internet, especialitzada en robòtica educativa i personal. Moltes gràcies per haver compartit aquesta hora de l'internet.
Moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat també d'explicar tot això.
Molt bé. Martí Crespo i Joan Jofre, ens veurem la setmana vinent.
M'ho he passat molt bé avui.
Sí? Te'n compraràs un de catxarrer d'aquests?
En tinc algun.
En farà algun, segur.
Us esperem a tots, ara.
Molt bé. Com segur d'aquesta temporada acabem l'internet sempre amb una de les cançons que es graven en acústic a l'Espai VilaWeb. Concretament avui sentirem Princesa de Colors de Joana Serrat, i ja sabeu que cada dia a tota hora tota la informació del país i del món la podeu trobar a www.vilaweb.cat. Fins la setmana vinent.
Voltes sobre el meu pit, jo que sóc princesa de colors, joc amb capusso fins al fons. Sense retorn. Sí, m'entristeix el teu món. Jo sóc princesa de colors, joc amb capusso fins al fons. He sentit tants cops el teu cap.